Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat ha viscut aquest dilluns una jornada de Sant Medí, copatró de la ciutat, gairebé passada per aigua. Ha plogut, sí, però els ruixats han permès que les activitats a l'entorn de l'ermita es desenvolupessin amb certa normalitat. La previsió, però, ha fet que l'afluència de gent hagi estat menor que altres anys. Sentim l'alcalde Josep Maria Vallès i la membre de la penya regalèssia, Esther Buscallà.
Contents, molt contents, i bàsicament perquè hi ha un relleu, una continuïtat de la penya regalèssia a totes aquelles persones que treballen per mantenir aquesta tradició, per mantenir aquest entorn.
És remarcable com respon la gent de Sant Cugat amb l'aplec de Sant Medí, perquè no hem pogut comptar quanta gent ha vingut, però és que hi ha gent que plogui o nevi, venen sempre. I només per això, doncs, és una alegria estar aquí i celebrant l'aplec.
A www.cugat.cat trobareu el vídeo amb la celebració de Sant Medí. El Dia Internacional de les Dones es commemora el 8 de març aquest dissabte. Amb motiu de l'efemèride, Cugat Mèdia ofereix durant tota la setmana continguts especials com entrevistes a dones que mouen la ciutat des dels barris i un reportatge que es podrà veure aquest mateix dissabte. A més, el magazín de ràdio Sant Cugat, Alfaves Comptades, reserva el micròfon del tema del dia a veus femenines durant tota la setmana. Per descomptat, el mitjà públic de la ciutat seguirà tota l'actualitat vinculada a aquesta commemoració reivindicativa. L'oci nocturn de Sant Cugat plora la pèrdua d'Eduardo de Riquer, conegut com l'Eduardo del Bohèmia, que ha mort aquest diumenge als 89 anys. Ho ha anunciat el local santcugatenca a través d'una emotiva publicació a Instagram en què remarquen que recordarà l'Eduardo com un incombustible únic i una llegenda. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimarts a 3:15 de la tarda i qui ho vulgui apuntar a la publicació podrà acomiadar-se dins de les 11 del matí al tanatori de la Rambleta del Pare Alegre de Terrassa. I J. Juan, l'empresa de fabricació de frens i tubs hidràulics establerta a l'antiga planta d'Elfi de Sant Cugat, traslladarà la seva producció a Gavà, al Baix Llobregat. Segons ha avançat Expansió i ha pogut confirmar Cugat Mèdia, la companyia, filial del grup italià Brembo, deixarà les instal·lacions de la ciutat a l'estiu, segurament a l'agost, segons ha explicat el president del Comitè de Treballadors, José Antonio Morán, que també ho va ser de Delfi. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
11 i 4 minuts del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimarts. Un dimarts com si fos un dilluns, després de la celebració d'ahir dilluns, diada de Sant Madí. Si dic Killing Me Softly with His Song, segurament a molts els sonarà, sobretot si sonés la cançó. És un dels temes més populars de Roberta Flack, que avui és la figura que destacarà Víctor Alexandre en el cinema La Xarxa. Molt bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, Carme.
Una veu que ens ha deixat molt bons temes, molt bona música, que va deixar de treballar, podríem dir, el 2022, perquè va ser diagnosticada d'ELA.
ELA, sí. Sí, sí. Clar, això la va retirar. La va retirar i ja, a partir d'aleshores va anar pel pedregà, diguéssim, oi? Professionalment ja no podia continuar. Però vaja, tota la seva carrera
ens ha deixat molt bon llegat.
A més, va morir als 88 anys, uh-huh, i per tant va deixar una carrera esplèndida. A més, va cantar algunes de les que estan considerades o estan classificades dintre de les 500 millors cançons de tots els temps. I ella en tenia un repertori de cançons que ella havia cantat que formen part d'aquesta llista. De manera que ja ha entrat a la història.
Doncs avui la recordem a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que hem obert avui era la de la gran Roberta Flack, amb una cançó que va ser un èxit internacional l'any 1972 i també l'any de la seva consolidació com un artista equiparable a Aretha Franklin. Avui en parlarem perquè, bé, malauradament ens ha deixat fa ben poc. En concret, va morir el 24 de febrer passat a l'edat de 88 anys. Havia començat de petita tocant el piano, la seva mare tocava el piano en una església, i es va formar amb la música gospel i escoltant les veus de Sam Cooke i Mahalia Jackson. Després va passar a ser professora de piano i era tan bona en aquest terreny que va arribar a ser la directora del cor de la Universitat Howard de Washington. La cançó que li hem sentit, Killing Me Softly With His Song, em mata suaument amb la seva cançó, Roberta Flack la va cantar quan tenia 35 anys i es va convertir d'immediat en un èxit fulgurant com a número 1 de les llistes en un munt de països. El cert és que és una meravella, fins al punt que l'any 2021 la revista musical Rolling Stones la va incloure a la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Aquesta cançó, interpretada per Roberta Flack, la trobem en un parell de pel·lícules. Una és El condó assassí, del 1996, basada en un còmic del dibuixant alemany Rolf Koenig, i l'altra, El carrer de la por, del 2021, una pel·lícula de terror força reeixida. Una altra de les cançons cantades per Roberta Flack, que apareixen en una pel·lícula, és Encara m'estimaràs demà, de Carole King. Concretament la trobem a El vol de l'intruder, de John Milius, amb Danny Glover, William Dafoe i Rosanna Arquette, i també a la famosa Dirty Dancing. Encara m'estimaràs demà és també una de les grans cançons de la història. La lletra diu: aquesta nit ets meu completament. Dones el teu amor dolçament. Aquesta nit la llum del teu amor és en els teus ulls. Però m'estimaràs demà? És això un tresor durador o només un moment de plaer? Puc creure la màgia dels teus sospirs? Encara m'estimaràs demà? Aquesta nit, amb paraules no dites, dius que sóc l'única. Però estarà trencat el meu cor quan la nit s'acabi i em trobi amb el sol del matí? M'agradaria sentir-me segura del teu amor. Això és que digues-m'ho ara i no tornaré a preguntar-t'ho. Encara m'estimaràs demà. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light just a moment's pleasure. Can I believe the magic in your sight? Will you still love me tomorrow? Encara m'estimaràs demà, un tema que ocupa el número 125 entre les 500 millors cançons de tots els temps, interpretada per Roberta Flack, aquí. Com he dit, és una cançó composta per Carole King, que ella mateixa havia cantat, però que és tan bona que l'han volgut interpretar moltes altres veus femenines, com Joni Mitchell, Dionne Warwick, François Sardí, Dusty Springfield, Linda Ronstadt i, és clar, Roberta Flack. Podríem dir que Roberta Flack ha cantat algunes de les millors cançons de la història, perquè en els anys 70 va causar un impacte mundial quan va publicar un disc amb el tema The First Time Ever I Saw Your Face, el primer cop que vaig veure la teva cara. Es tracta d'una balada magistral, una autèntica obra mestra, que és un plaer escoltar. Abans que Roberta Flack l'agafés, ja l'havien cantat altres veus, però havia passat completament desapercebuda. L'havien cantat Peter, Paul and Mary, també Gordon Lightfoot, Nana Mouskouri, fins i tot Elvis Presley. Però eren versions sense pena ni glòria. De fet, el cinema va jugar un paper clau en la visibilitat de la versió de Roberta Flack, perquè, bé, us explico. Un dia de setembre del 1970, Clint Eastwood anava conduint per la carretera, escoltant la ràdio, i de sobte va sonar aquesta cançó. En aquella època, Eastwood estava rodant la seva primera pel·lícula com a director, Play Misty for Me, posa Misty per a mi, era aquest títol perquè ell feia de locutor de ràdio, feia un programa musical, i hi havia un oient que li demanava cada nit que posés aquesta cançó. Play Misty for Me, Misty, la cantava Billie Holiday. I aleshores Clint Eastwood en el cotxe va pensar que seria ideal que sonés una escena, que sonés la cançó en una escena d'amor del film. I va trucar a Roberta Flack per demanar-li permís. Ella hi va estar d'acord, ell li va pagar $2,000 de l'any 1970 i va resultar que les vendes de la cançó es van disparar. Fins i tot la NASA la va utilitzar perquè els tripulants de l'Apollo 17 l'escoltessin el darrer dia de la seva òrbita lunar abans de tornar a la Terra. I és que la cançó... Bé, la NASA feia una picada d'ullets als astronautes, com si quan la cançó diu "el primer cop que vaig veure la teva cara" es referís a la cara de la Lluna. La cançó, que és una cançó d'amor profund, diu el següent. La primera vegada que vaig veure la teva cara, vaig pensar que el sol naixia en els teus ulls i que la lluna i els estels eren regals que vas fer a la foscor i a l'espai buit. La primera vegada que vaig besar la teva boca, vaig sentir la terra movent-se a les meves mans, com la tremolor del cor d'un ocell captiu. La primera vegada que vaig dormir amb tu, vaig sentir el teu cor tan a prop del meu que vaig saber que la nostra joia ompliria la terra i que duraria fins a la fi dels temps. The first time ever I saw your face, I thought the The First Time Ever I Saw Your Face, el primer cop que vaig veure el teu rostre. Una autèntica meravella cantada per Roberta Flack. És una cançó que, com és lògic, ha aparegut a la banda sonora de moltes pel·lícules després que Clint Eastwood la fes mundialment famosa amb el film Play Misty for Me. Se la pot sentir en films com Els bons temps, de Roger Spottiswood, amb Robin Williams i Kurt Russell, a X-Men, Dies del futur passat, un film de ciència-ficció de Bryan Singer, amb Hugh Jackman, Michael Fassbender i Jennifer Lawrence, i a Llengües deslligades, que és un documental sobre la identitat afroamericana i sobre l'amor entre homes negres. Roberta Flack, de fet, va ser una defensora dels drets dels homosexuals. Deia que l'amor és universal com la música. L'any 2018, quan tenia 81 anys i estava fent una actuació a Nova York a benefici de la Fundació del Jazz Americà, va haver d'abandonar l'escenari. Uns anys enrere havia patit un vessament cerebral i el 2022 va comunicar que ja no podria fer més concerts perquè havia contret l'ELA, és a dir, la malaltia d'esclerosi lateral amiòtica, un trastorn degeneratiu terminal. Des d'aleshores va anar fent, però el 24 de febrer passat la vida se li va apagar. Va morir quan la traslladaven de casa seva a l'Hospital de Manhattan. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adéu escoltant-la en aquesta preciosa i emotiva versió d'un poema del poeta veneçolà Andrés Eloy Blanco. Angelitos negros. Fins la setmana vinent, amics.
Pintar nacido en mi tierra con el pincel extranjero. Pintar que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame anhelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. Pintar si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintar de santos de alcoba. Si tienes alma en el cuerpo, porque al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que vindas en iglesias, pintas anhelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar.
Continguts en xarxa. Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I ara, al Faves Comptades, toca parlar de ciència. I novament ens visita Pau Vázquez per parlar-nos d'un dels temes que aborda el podcast del Pou. Si la setmana passada celebràvem, commemoràvem el Dia de les Malalties Minoritàries, avui parlem d'un estudi que apunta en aquest camí, no, Pau?
Sí, Carme, així és. És un estudi conjunt de l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital Sant Joan de Déu que ha constatat com dues persones amb el mateix defecte genètic poden experimentar formes molt diferents d'una malaltia ocular hereditària. Es tracta de la distròfia hereditària de retina i és un descobriment que s'ha publicat recentment a la revista Genes i cobra, com dèiem, noves perspectives per dissenyar tractaments més personalitzats per a aquests pacients. És un episodi amb qui hem parlat amb la doctora Estefania Cobos, la persona que ha liderat aquest estudi, que és coordinadora de la Unitat de Distròfies Hereditàries de Retina.
Doncs avui és el tema que tracta el Pou. Gràcies, Pau.
Continguts en xarxa.
I avui al Pou volem parlar d'un estudi conjunt de l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital Sant Joan de Déu que ha constatat com dues persones amb el mateix defecte genètic poden experimentar formes molt diferents d'una malaltia ocular hereditària. És un descobriment que s'ha publicat recentment a la revista Genes i obre noves perspectives per dissenyar tractaments més personalitzats per als pacients amb distròfia hereditària de retina. Per parlar d'aquest estudi, comptem avui amb nosaltres amb la oftalmòloga i cocoordinadora de la Unitat de Distròfies Hereditàries de Retina, la doctora Estefania Cobos. Primer de tot, doctora, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Pues moltes gràcies a vosaltres per convidar-me aquí a parlar.
Doctora, la primera pregunta és senzilla. Comencem pel principi, a veure si ens pot explicar en què consisteix aquesta investigació i també què l'ha motivada.
Pues bueno, aquest estudi és una mica una de les troballes de tot el temps que portem en investigació en el nostre centre, aquí a l'Hospital de Bellvitge i a l'Hospital Sant Joan de Déu. Les malalties hereditàries de la retina són malalties que tenen molta variabilitat a nivell del fenotip. Això vol dir que podem veure que un mateix gen pot causar diferents coses en l'ull amb diferents gravetats. Inclús aquestes diferències les veiem també dintre de les mateixes famílies. A vegades veiem que tenim cosins, germans, afectes, i no tots tenen la mateixa gravetat de la malaltia o la mateixa evolució. Alguns tenen una evolució molt més lleu, altres més greu. En aquest cas, eren dos germans que realment tenien dos fenotips, dos afectacions a la retina molt diferents. La germana estava molt millor que el seu germà. I els dos comparteixen la mateixa alteració genètica, perquè són malalties genètiques. I una mica, arrel d'això, vam fer la investigació d'aquesta família.
Mm-hmm. Doctora, clar, pot sobtar, no?, en un inici que dues persones, no?, que genèticament tenen aquest defecte, presentin formes tan diferents, no?, de la malaltia.
Sí, clar, hi ha moltes coses que en aquest grup de malalties hereditàries de la retina no coneixem. Hi ha factors segur que influeixen, com poden ser altres gens que poden també interactuar en la malaltia, segurament també factors ambientals, alteracions epigenètiques, que serien com alteracions que no estan ben bé en els gens, sinó el que és l'estructura del gen. És a dir, segur que hi ha altres factors moduladors. El que sí que és una realitat és que dintre d'una mateixa família que tenen exactament la mateixa alteració genètica, potser la fabricació de la proteïna no és diferent, en aquestes persones, i per això la repercussió a la retina i a la funció visual és diferent.
Uh-huh. Doctora, quin impacte pot tenir aquest descobriment, tant en el diagnosi com també en el seguiment, no?, que es fa d'aquests pacients amb distròfies hereditàries de retina?
Tots aquests estudis una mica ens porten a intentar millorar el diagnòstic d'aquests malalts. Nosaltres, no només aquest estudi, sinó d'altres que hem fet amb altres gent, intentem veure, averiguar per què alguns evolucionen més ràpid i uns altres menys. I això és una cosa superimportant perquè moltes d'aquestes malalties no tenen tractament, però el pronòstic és realment, conèixer el pronòstic és realment una cosa molt, molt important pels malalts, perquè moltes vegades són malalts joves, tenen 17, 18 anys i volen saber quina serà la seva evolució. Llavors, tots aquests estudis tenen la finalitat de poder afinar al màxim el diagnòstic i el pronòstic. De moment, el pronòstic encara és una mica incert. No podem assegurar el malalt quan li diem la malaltia que té, quan li diem l'alteració genètica que té, no li podem dir exactament quina serà l'evolució, com estarà d'aquí 20 anys, que potser és el que els malalts volen saber. Això encara és una informació que no la podem donar exacta, però sí que anem coneixent cada vegada més. I és realment molt important pels malalts conèixer el seu pronòstic, això és fonamental.
Mm. Doctora, també apuntava a l'estudi, no?, que podia haver-hi teràpies innovadores, no?, en aquest sentit, per com a opcions, no?, per tractar aquesta malaltia.
Sí, mira, aquestes malalties que, com hem dit, són genètiques, passen per tenir un diagnòstic genètic. I gràcies a tots aquests avenços que estan havent avui dia en oftalmologia i en genètica, estem aconseguint diagnosticar entre un 70 i un 80% dels casos amb distròfies hereditàries de la retina, diagnosticat genèticament. El diagnòstic genètic és fonamental perquè moltes de les teràpies que hi ha en desenvolupament i la teràpia que ja tenim aprovada avui dia per tractar alguns d'aquests malalts és una teràpia gènica. Per tant, si no coneixem el gen que afecta el malalt, serà molt difícil que puguem arribar a tractar-lo. Per tant, el diagnòstic genètic és molt important i en el moment en què estem, doncs tots els malalts amb malalties hereditàries de la retina haurien de tenir un estudi genètic com a mínim recent i molts d'ells aquest estudi serà positiu i ens donarà el diagnòstic. Llavors, aquesta és una part fonamental per potser arribar a un tractament. I després, un cop tenim tractaments, conèixer quina és l'evolució de cada cas també serà molt important, perquè realment si un cas evolucionarà molt més ràpid, seria potser un candidat abans a un tractament i potser hi ha casos que si evolucionarà molt més lentament i la repercussió serà menor, potser seran casos que no cal tractar-los tan aviat o potser es pot esperar una mica, es poden observar. O sigui que realment l'estudi genètic per tenir el diagnòstic i inclús el pronòstic és molt important per orientar els futurs tractaments i els presents, perquè és veritat que ja tenim algun tractament present i això passa pel diagnòstic genètic.
Entenc, doctora, per tant, que encara hi ha molt camí, no?, per recórrer.
Sí, hem avançat moltíssim. Fins a 2017 no existia absolutament cap tractament, eren malalties completament orfes i molts malalts inclús ni tan sols se seguien a hospitals de referència. Jo crec que ara, en els últims anys, els malalts han conscienciat que han de rebre un diagnòstic genètic o com a mínim intentar fer aquest estudi genètic i, bueno, hi ha una teràpia, hi ha bastants assajos clínics en marxa i realment estem en un moment molt esperançador per a aquests malalts, però òbviament queda encara molt camí per recórrer. Són malalties complexes, com hem explicat al principi, amb molts gens afectats, més de 300 es coneixen i segur que encara anirem coneixent més. Per tant, queda molt camí per fer, però s'ha fet molt i jo crec que estem en un moment realment molt esperançador.
Doctora, per algú que no conegui aquesta malaltia, expliqui'ns com afecta la persona que la pateix.
Bueno, com he dit al principi, són malalties que poden tenir afectacions molt diferents. Potser la malaltia més freqüent i la que més gent coneix és la retinosis pigmentària, que seria un tipus de distròfia hereditària de la retina. I les retinosis pigmentàries són malalts que tenen una molt mala visió nocturna. A vegades són nens que se'n superen amb molta facilitat, tenen por a la foscor perquè realment en condicions de poca llum és quan pitjor veuen, no? El camp visual es va reduint i van veient com si miressin per una mirilla, per si ens entenem, no? Per la mirilla d'una porta. Aquesta seria potser l'evolució d'una retinosis pigmentària, que seria la malaltia més típica, però realment hi ha altres que afecten més a la visió central, a la visió dels colors. L'afectació realment pot ser molt diferent, però habitualment és greu i una cosa important és que la gran majoria d'aquestes malalties són progressives i realment el malalt tendeix a empitjorar. com més jove diagnostiquem el malalt, habitualment la malaltia també és més agressiva i també el pronòstic s'empitjora. A vegades diagnostiquem malalts amb 45, 50, i aquest, pues, realment, la seva evolució ha estat més lenta, i llavors segurament el pronòstic és millor. Però els malalts poden tenir diferents tipus d'afectacions, de pèrdua de visió central, de visió perifèrica, de pitjor visió nocturna, pitjor visió amb la llum. Depèn de la malaltia, l'afectació és diferent.
Doctora, ja per acabar, recordem que aquest 28 de febrer, com cada any, es celebra el Dia de les Malalties Minoritàries. Entenc, doctora, com comentava ara mateix, que és important, no?, reivindicar aquest dia, explicar-ho, perquè la gent, com deies, no?, si com abans se sàpiga, es pugui fer el diagnòstic, abans es poden, doncs, intentar pal·liar, no?, els efectes d'aquesta malaltia, i, per tant, és important no fer-se ressò de que també existeixen aquestes malalties perquè la gent, doncs, en sigui conscient, i si algú en pot patir una, doncs poder-se tractar com abans millor.
Sí, jo crec que és un dia important, el Dia de les Malalties Minoritàries, que té aquest nom, minoritàries, perquè afecten a poques persones, però realment en el seu conjunt són moltíssimes persones que estan afectes a aquest tipus de malalties. En el cas dels ulls són aquestes distròfies hereditàries de la retina i d'altres, que també són malalties minoritàries, però que perquè siguin minoritàries no ens hem d'oblidar d'elles. Els malalts han de rebre la millor atenció. I bueno, jo crec que des dels centres d'investigació, els investigadors, els clínics, també, pues, hem de tenir una responsabilitat amb aquests malalts i intentar, pues, investigar al màxim, conèixer al màxim per donar una solució amb aquests malalts que tenen aquestes situacions que habitualment són molt greus pel seu futur. Per tant, jo crec que és un dia important pels malalts, perquè puguin tenir una malaltia d'aquest tipus, que tinguin accés a centres de referència i, bueno, a les millores en diagnòstic i en tractament, si fos possible, i després una mica per la societat, conscienciar que encara que siguin minoritàries, bueno, s'ha d'obrir la investigació també i continuar, no?, el camí que s'està fent, perquè són malalts que necessiten resposta i moltes incògnites encara per resoldre.
Doncs, doctora Estefania Cobos, oftalmòloga, com dèiem al principi, cocoordinadora de la Unitat de Distròfies Hereditàries, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver-nos explicat amb més profunditat aquest estudi.
Pues gràcies a vosaltres i gràcies també per la feina de divulgació científica i donar a conèixer, pues, temes importants per la societat. Moltes gràcies.
Continguts en xarxa. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Col·lectiu de dones feministes, anticapitalistes i revolucionàries. Així és com es defineix l'associació Hora Bruixa, que enguany compleix 12 anys lluitant contra el sistema patriarcal. Avui ens acompanyen la Maria Gordillo. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I la Martina Bo.
Bon
Molt
dia.
Bon dia. Veterania i joventut, podríem dir, barrejades en aquesta entitat?
Sí, la clau del futur, no?, una mica, si l'èxit.
Expliqueu-nos com ha canviat, sobretot tu, Maria, que tu ja portes més temps i tens més bagatge a l'entitat, com ha canviat la societat després de l'òptica feminista en aquests 12 anys?
Clar, a nosaltres sempre ens agrada explicar-ho també una mica com fent el paral·lelisme amb el naixement del col·lectiu, no? Quan Hora Bruixa neix, jo crec que Sant Cugat ho rep amb molta crítica en algun sentit i amb bastant de rebuig, no? En aquell moment, jo me'n recordo, no?, que ser feminista volia dir, hi havia molts mites, no? Ser una dona peluda, que menjava nens, no?, que una cosa que les rebutjava, amb la que molta part de la societat no s'identificava. I aquests 12 anys, l'evolució d'aquests 12 anys, és claríssim, no?, ser una cosa residual on els 8 de març ens manifestàvem 50 persones literalment, no?, amb torxes per semblar una mica més, a mobilitzar 3.000 persones en una vaga general feminista, a fer actes, a que tothom es posés en boca el feminisme i se'l fes seu i l'adaptés. Per tant, els canvis han estat moltíssims, no?, de ser una cosa minoritària a créixer i a veure de quina forma seguim batallant ara perquè no es perdi el feminisme.
La Maria ha dibuixat pràcticament una bruixa. No sé si el nom d'on prové.
El nom de la bruixa ve una mica de la genealogia pròpia, no?, de Maria Mercè Marçal, de les feministes que abans que nosaltres van intentar obrir, com diuen, portes, no?, en aquest cel tancat. Llavors, en el seu moment, quan les companyes van iniciar el col·lectiu, tenien com Leo Messi un mocador amb molts noms possibles. Aquest mocador encara el conservem. Hi havia noms molt diversos. Alguns jo crec que ens faria vergonya i que per sort no vam acabar escollint, i dels que sempre fem broma, i la bruixa va acabar sent l'escollit.
La Martina, que és, diguem, de les noves generacions que s'incorporen a Hora Bruixa, fa 12 anys, el feminisme a què et sonava, tu?
Bueno, jo tenia 8 anys, era bastant petita, però per aquella època jo me'n recordo que era la feminista de la classe i era de barallar-te amb tothom, tothom et deia coses, tots els nens de la classe es posaven en contra teu, o sigui, sempre era com que ho havies de mantenir com en secret, perquè si no et miraven com super raro i sí, tota aquesta convicció de que et deixes els pèls llargs, de que portes el cabell tenyit, de que no sé què, i era com una visió molt, molt negativa i molt com de persona rara, i s'ajuntaven com moltes coses i es rebutjava molt.
O sigui que ja tenies aquest esperit de molt joveneta, no?
Sí, aquest, sí, la veritat és que sí.
Aquest instint d'una mica de revolucionària, de supervivència, d'haver de reclamar allò que consideraves, no?
Sí, o sigui, jo també vaig créixer en un entorn bastant religiós, llavors hi havia moltes coses que jo veia que potser em feien com tenir més esperit de lluita i de voler canviar les coses. Mm-hmm. Llavors, jo des de ben petita sempre he tingut bastant...
Esperit revolucionari.
Sí, sí.
Creieu que han canviat els reptes d'un col·lectiu com Hora Bruixa en aquests anys?
Jo crec que sí. Més que res, sí? Bueno, ara en parlàvem venint una mica i veient-ho, però clar, no és el mateix lluitar en un moment, no?, en el que el feminisme és desconegut o és rebutjat, però des d'un punt segurament més de desconeixement, que haver dut a terme la lluita que hem fet durant tots aquests anys i batallar contra grans magnats que fan retrocedir en drets que nosaltres ja hem guanyat i hem avançat, no? No és el mateix intentar eixamplar drets que intentar aturar la onada de reaccionària que estem vivint a dia d'avui, no? I les conseqüències, fins i tot a vegades nosaltres ara estem iniciant, hem fet un cicle de formació que parla justament d'això, que es diu i ara què, no? I justament per abordar les preguntes que ens neixen a les feministes després de tots aquests anys de feminisme, no? Perquè queden moltes portes obertes. Què fem amb tots aquests nois que han crescut amb el feminisme dins les escoles i el veuen com una cosa, no sé com dir-ho, enemiga, no? Que els acusa. Què fem amb tots aquests discursos que han calat, amb aquesta reacció en un món en crisi, no? On sembla més fàcil acusar a les persones migrants, a les persones racialitzades, a les persones trans, a les lesbianes, a les dones, no? Dels grans problemes que hi ha en comptes, no? D'aquestes crisis econòmiques, d'aquest sistema salvatge que ens condemna a la misèria, no? Com que estem en un moment, jo crec que molt diferent, i on ens hem de saber moure nosaltres també per no ser residuals, per no ser criminalitzades, per poder connectar amb tota aquesta gent que està trobant respostes en altres llocs i que sovint van contra nosaltres. No sé com ho veu la Martina, que comença ara...
Sí, o sigui, jo també veig que... bueno, sento que és sobretot a la joventut i a la gent de l'adolescència, perquè sento que hi ha com unes ganes de sempre com portar la contrària. Llavors, com s'havia com establert bastantes coses del feminisme, és com que ara volen portar la contrària i es posen en contra de moltes coses que ja teníem com assumides. Llavors, està ben com sobretot per xarxes, jo ho noto molt missatge de conservador, molt missatge de retorn al passat, de tornar a com idealitzar els valors tradicionals, un altre cop la dona a casa, un altre cop l'home ha de ser la persona que proveeix a la família... I sobretot jo ho veig per xarxes. Jo crec que és molt...
I que aquí jo crec que nosaltres tenim un paper clau, no? És a dir, nosaltres ha passat... O sigui, aquesta reacció s'estava coent a la vegada que hi havia el govern més progressista i més feminista de la història explicant que amb les seves lleis i propostes les solucions, no, els problemes que teníem les treballadores, les dones, estaven resolts, quan la gent veia en el seu dia a dia que aquests problemes no estaven resolts, perquè per molts canvis a nivell legislatiu que tu facis, si seguim vivint en un sistema que estructuralment ens fa diferents i ens fa, bueno, i oprimeix, això no canviava. Llavors, fer passar, no, el sistema com a un sistema amable quan la gent segueix veient, no, com per moltes mesures que s'apliquen, doncs té problemes per arribar a final de mes, els lloguers no baixen, la violència masclista segueix creixent, això genera una circumstància i una situació on les feministes, no, que ens definim com anticapitalistes i que volem un canvi de sistema radical, d'arrel, hem de seguir explicant que el feminisme no era això, no, que el feminisme no era incorporar-se en una nova transició en ministeris perquè res canviés, no? Llavors jo crec que aquí tenim una doble batalla, que és contra la reacció, però és també com per seguir defensant que el feminisme venia a subvertir les coses d'arrel, no? No ser apropiat i a ser condecorat en governs i ministeris per no acabar canviant les coses que es venien a canviar.
I per com analitzeu o per què creieu que hi ha una part d'aquesta població jove masculina que veu aquest nou feminisme, podríem dir, com una amenaça?
Jo crec també perquè, com que els mitjans de comunicació també a vegades cauen en com intentar demonitzar la figura de la dona feminista i intentar fer creure que el feminisme va en contra dels homes. Jo crec que és una cosa que hi ha molta gent que ho pensa i que realment no té res a veure amb la realitat. O sigui, nosaltres sempre, quan parlem d'això, sabem que el patriarcat afecta tant a homes com a dones, com a persones de gènere dissident, i és molt important saber en quins aspectes afecta cadascú per saber també com afrontar les diferents coses en què ens condicionen a nosaltres i a la nostra vida.
I segurament si nosaltres agaféssim i poguéssim fer també autocrítica, que nosaltres li hem donat moltes voltes a això, no? Nosaltres estem a la vegada intentant explicar que el masclisme i el patriarcat era un sistema estructural i que per tant ens afectava a tothom i que tothom reproduíem, no? O sigui, tant rebent-lo com exercint i reproduint-lo, i a la vegada, mirant com d'entrada no estàvem condemnant, no, a tot de xavals joves que creixien, que encara potser no havien tingut ni relacions sexuals, no, d'anomenar-los violadors, no? És a dir, que hi havia moments, no, i nosaltres entràvem als tallers, als instituts i a les escoles, que és una cosa que hem fet molt durant aquests 12 anys, no, i hi havia aquest punt de dir, és que i aquesta reacció de dir, és que jo encara no he fet res i se'm no sé com dir-ho, se'm jutja, exacte, sí. com a agressor, no, o com a opressor. I aquí jo crec que hem de trobar noves fórmules on nosaltres poder seduir o poder construir un projecte per tothom on estiguem transformant els individus, que a la vegada és evident que per com està muntat el sistema, acabaran reproduint també aquests rols de gènere, tant unes com altres, és a dir, tant els nois com les noies. Llavors aquí jo crec que tenim un doble repte i no hem d'oblidar que clar, que a la vegada era molt difícil de fer-ho, no? Perquè estàvem en un moment tan bàsic com quan nosaltres naixíem i al cap de pocs anys havíem d'explicar, no?, el moviment feminista en general, que tanquessin a dins d'un portal a guàrdies civils i policies i et violessin era una violació, no?, que no era un abús només. Llavors, clar, era molt, és molt complex i molt complicat, perquè el que ha passat no són grans moments d'esclats, de politització, però també de fer sortir el dolor, la ràbia, no?, i això ho has de calibrar a la vegada que intentes no generar una frontera i un enemic amb l'altre, no?, que també pot ser un aliat, però clar, és una mica complexa. Jo crec que d'això hem d'aprendre.
Una tasca que necessita temps i...
Exacte.
Sí, sí.
I precisament per articular tota aquesta lluita contra el sistema patriarcal des d'Hora Bruixa, com ho articuleu?
Clar, aquí jo crec que la imaginació ha estat sempre, bueno, ha estat una font d'aprenentatge, no?, des de moltes formes. És a dir, la pròpia existència del col·lectiu, sí que a Sant Cugat hi hagi un col·lectiu feminista de referència que organitza mobilitzacions, no?, que quan una dona ha tingut algun tipus d'agressió té algun lloc on pica la porta, més enllà dels Mossos d'Esquadra, no?, o dels serveis municipals que han tingut els recursos que han tingut al llarg d'aquests 12 anys on nosaltres hem estat existint. És important, però a partir d'aquí nosaltres hem fet formes diverses. Hem utilitzat l'art com a forma d'expressió i de denúncia. Hem generat espais de formació i de sensibilització tan interns del col·lectiu, no?, per poder donar-li voltes al món on vivim i aprofundir en les nostres propostes, com per fer sensibilització en general amb els santcugatencs, santcugatenques de la ciutat. Hem intentat, no?, de fer això, de mobilitzacions marginals, a intentar fer coses cada cop més grosses, poder fer actes de denúncia, poder assenyalar lo preocupant que amb la preocupació amb la que veiem que en el nostre carrer Major i centre de Sant Cugat s'hi venguin empanadilles i s'hi venguin, no sé com dir-ho, botigues d'ungles i centres d'estètica només com a cosa que ens crea, que ens queda a la ciutat, no? Per tant, les eines són múltiples, l'agitació, la propaganda, la sensibilització, anar a les escoles a parlar amb els nens, anar al barri de Sant Francesc i crear una xarxa de dones on el suport mutu i l'espai d'escolta i berenar és part del feminisme que nosaltres, no?, contribuïm per fer créixer la ciutat. No sé com ho veus, perquè aquí la perspectiva dels ulls nous també ajuda, no?
La Martina, ella senteix que tot el discurs de la Maria és el que...
Sí, jo també penso que a vegades també es veu el feminisme com només el 8M i la marxa feminista, però realment hi ha moltes coses detrás d'aprendre, de formar-se, de parlar, de fer xarxa.
En el dia a dia.
Sí, fins i tot coses més informals, com poden ser, jo què sé, sortir, anar a dinar, i que això també acaba creant xarxa entre nosaltres i les persones que estem al col·lectiu, que també ajuda molt a tenir com un lloc de suport on poder, doncs, estar com més, una sensació més de protecció.
Vosaltres sou un col·lectiu assembleari i no mixta. Encara hi ha gent que no entén la necessitat dels espais no mixtes, és a dir, aquells on el debat és només entre dones. Per què creieu que són tan importants aquests espais?
Bueno, jo penso que és un tema una mica complicat, perquè és un debat que fins i tot ens costa a nosaltres, a vegades de forma interna, com definir exactament com quin és el subjecte del feminisme, però jo no ho veig des de... O sigui, crec que potser mirar-lo des d'un punt de vista de que l'home no pot formar part del feminisme no és l'enfoc que nosaltres li volem donar, sinó és més en el sentit de buscar un lloc on podem estar segures i on podem tenir com una xarxa de persones que viuen unes circumstàncies similars i ens entenem entre nosaltres.
Sí, que segurament aquí jo crec que nosaltres optem per una doble via, no? És a dir, nosaltres fem moltes activitats que són obertes i que serveixen per formar-nos, per donar-li voltes, per organitzar... Fins i tot el comitè del 8 de març li dona un espai i una funció als homes que volen, no?, brindar el seu suport i la seva aportació a una jornada que s'organitza majoritàriament, no?, entre les dones i les identitats dissidents. Hi ha una frase que a mi em fa molta gràcia que van pintar, jo crec, un cop a Baicar, que deien quan els espais no mixtes eren les cuines, a ningú li preocupava tant, no? Llavors, això és una mica aquesta burla de dir, bueno, mentre hi hagi un sistema tan violent i tan disciplinari contra les dones i contra les identitats dissidents, per nosaltres sí que és evident que fa falta espais propis on poder pensar-se i repensar-se, que això no és excloent amb moltes altres companyes que tenen col·lectius que també s'anomenen feministes i on hi coexisteixen, on hi conviuen, és a dir, el Temerari pròpiament és un espai feminista, però que hi conviuen les entitats tradicionals i de lleure són espais, el Sindicat de Llogateres, que participa amb nosaltres, també és un espai mixte, no? O sigui, el feminisme es basteix des de molts llocs, però a la Bruixa fem aquesta aportació també d'organitzar, doncs, el que nosaltres entenem que és qui més pateix, per molt que no sigui excloent, els homes ja veiem que també pateixen el patriarcat, tenen més accidents de trànsit, pateixen més suïcidis, tenen moltes més morts de risc, que això es deriva, tal qual, de la disciplinament patriarcal, de què vol dir ser home i com es força els homes a viure en aquesta societat.
Hem fet referència ja en diverses ocasions al 8M, i com que s'acosta la data, sí que estaria bé que ens expliquéssiu què teniu previst, què heu organitzat per aquest 8M.
Doncs tenim algunes xerrades i alguns events avui per el llarg de la setmana. Avui per la tarda tenim una xerrada amb la xarxa de Dones de Sant Francesc, que parlarem d'un fenomen nou ara de les xarxes socials, que són les tradwives.
Que explica què és.
Són, és com una, com una moda que està ben ara a internet, que intenta com romantitzar els valors tradicionals de la família tradicional, i com són dones que pugen vídeos d'elles a casa cuinant, cuidant el marit, cuidant els fills, i com romantitzat molt aquesta decisió, entre cometes, que prenen de no treballar i de quedar-se a casa.
És com veure un vídeo de la Falange, de la secció femenina de Falange, però amb la llibertat d'explicar-ho en un reel de l'Instagram. O sigui, sí.
I amb la suposada llibertat
que té la
dona en aquests moments.
Desitja. Exacte, sí. De qui desitja ser-ho. No?
Després demà tenim una altra xerrada, també. I el dijous tenim l'última assemblea del comitè, que és oberta encara, o sigui, pot venir si alguna persona encara vol ajudar. I després el divendres teníem planejat una classe de ioga i un partit de vòlei. I després el dissabte tenim una jornada també completa amb xerrades pel matí, activitats pels infants, xerrades també per les famílies, i després per la tarda, doncs, la manifestació. I després per la nit teníem pensat també uns PDs i una miqueta de festa també.
Que aquí veurem la pluja que ens deixa fer i que no, però...
Sí, és el que estava pensant, si tenia un pla B, perquè...
Tenim pla B, sí. No patiu.
Sí, sí, sí.
No tenim. Tenim la capacitat de traslladar les activitats a interior, i la manifestació la salvarem com podrem, però les feministes de la ciutat tindran activitat per expressar-se el 8
de març. I què us sembla la participació de les dones santcugatenques en aquesta jornada? La implicació, la participació...
Clar, nosaltres només hem vist gairebé en aquesta trajectòria, si ens ho mirem des de fora, créixer. O sigui, des de que el 8 de març fos una cosa que organitzàvem nosaltres amb altres col·lectius, no?, i era una marxa molt més petita, a tenir comitès de 50 persones, no tothom les coneixíem, no?, mobilitzacions, això de, jo recordo el 2018 com a màxima expressió, no?, de 3.000 persones pel centre de Sant Cugat, haver pogut organitzar piquets, haver pogut organitzar activitats amb la residència pública de la nostra ciutat, és a dir, la capacitat de créixer i d'enxarxar-nos i d'entendre que el feminisme tenia formes diverses, no?, me'n recordo aquí de les famílies, escoles coeducatives, de la cultura popular de la nostra ciutat participant dels nostres actes, no?, o sigui, jo crec que va... que ha anat en creixement, i que tot i que sembli a vegades, no?, que el feminisme ja no està de moda, hi ha coses que jo crec que les dones i les feministes en general no estem disposats a tirar enrere. Llavors, que veiem com, tot i que a vegades nosaltres ens sorprèn, no?, arribar al primer assemblea del comitè i de cop allà veus dues cenes de persones i penses, ah, no, clar, és que això segueix valent la pena. Llavors, jo crec que hem trobat la forma de poder practicar el feminisme des de llocs molt diferents i fer que, per exemple, el 8 de març sigui un punt de trobada d'aquestes coses.
Resulta fàcil per vosaltres arribar a la ciutadania?
Depèn, no?
Sí, jo crec que el que més ajuda, sobretot, és el boca a orella, perquè és veritat que a vegades ens falten els recursos per poder donar-nos veu, i ens falten els altaveus per arribar a molta gent, però tampoc és com que siguis una missió impossible i siguis supercomplicat.
I que ara és molt més fàcil que quan vam conèixer, o sigui, que quan vam néixer, no? O sigui, que aquest canvi sí que és increïble cap a positiu. O sigui, que és molt més fàcil ara que en aquell moment.
Quantes membres formeu part d'Hora Bruixa, ara mateix?
Ara, oficialment, una vintena. És que hem tingut la capacitat de tenir un exèrcit de reserva, que són totes les dones que han passat per allà, amb les que ens trobem, amb les que fem sopars, amb les que fem dinars, amb les que quan organitzem un aniversari estan amb nosaltres. Llavors, som les 20 d'ara, i la sensació aquesta de totes les que han fet possible arribar fins aquí, que segueixen amb nosaltres.
I amb capacitat de créixer, o què veieu a l'horitzó?
Jo crec que molts anys d'Hora Bruixa.
Sí, sí. La veritat és que sí, jo també cada vegada com que en les petites coses que anem fent, jo que sé, els comitès i com altres xerrades, també va venint gent que es nota que també té ganes de participar amb nosaltres de la lluita feminista.
És que valgui la pena viure, que diuen les feministes, no? Xilenes, que ho diuen, això? Pues...
Doncs queda feina. A la Maria Gordillo i a la Martina Bols agraïm que ens hagin acompanyat avui en aquest programa, al qual ja arribem al seu final. Gràcies a les dues, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
I fins demà, els qui ens heu acompanyat, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, tornarà el Faves Comptades. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.